pot reaccionar i, no, i pagar una cosa que no deu.
No, quan t'hi va que et facin fora o et tallin l'aigua o la llum, perquè normalment quan hi ha impagats d'aquest tipus, la gent, insisteixo, no deixa pagar en el 99% dels casos per gust, sinó perquè estàs en una situació amb l'aigua al coll. O sigui,
exacte. Vull
dir que rebre una amenaça d'aquest tipus és que és una qüestió d'humanitat.
Jo el que sí que jo ho he fet alguna vegada és d'amenaçar tu amb denunciar-los per coaccions, i funciona bastant bé perquè deixin de molestar-te. Ho dic per, com, a, bueno, com a consell, que és una cosa que funciona. Dir quan et truquen insistentment, dir mira, la propera trucada us denunciaré per coaccions, que és una cosa que pots fer perfectament, i això funciona força.
I a més,
però no
amb una mica...
reclamació, sinó amb una trucada de publicitat d'un banc o de...
No, amb reclamacions a vegades, clar, amb reclamacions depèn de jo no tinc, que sàpiga, crec que no tinc cap impagat ara mateix, però o sí, o d'intentar vendre tot de... Això de que a vegades canvies de companyia i et reclamen un deute que no tens perquè van ser ells que en el seu moment no et van donar la baixa com tocava,
coses
consell, d'aquestes.
I un consell que donaria a tothom, i és qualsevol reclamació de quantitat, normalment una persona que reclama vol que quedi constància de la seva reclamació. Per tant, normal és que t'ho enviïn per escrit i no que et faci una trucada per començar un diàleg que vés a saber on acaba. No? Acostumes a voler que quedi constància de la teva reclamació i no simplement iniciar una conversa verbal.
No, i moltes vegades són ells que graven aquestes converses, no?
Sí.
Perquè quedi constància de si els procediments són correctes, no?
Exacte.
9:32, fem una pausa i de seguida tornem. A Maica Navarro acaba de, en fi, publicar, sabeu que entre les novetats que s'han anunciat en els últims dies al cos de Mossos d'Esquadra hi havia el gran interrogant de saber què passava amb Josep Lluís Trapero, fins ara major Trapero, que ha estat, com sabeu, destituït, però sí que ha estat destituït. Doncs bé, Maica Navarro explica que Trapero dependrà finalment del director de la policia catalana Pere Ferrer i no directament del conseller d'Interior Joan Ignasi Elena, com s'havia assegurat inicialment. És una informació que publica la Vanguardia, que explica que inicialment hi va haver un malentès en algunes atribucions. El major dependrà de Ferrer i es dedicarà en aquestes tasques d'anàlisi al marge de l'estructura policial. Per tant, un despatx per Josep Lluís Trapero. Fem una pausa i tornem.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
Tu ets únic perquè el teu ADN és únic. La teva genètica determina l'alimentació més adequada per tu. Fes-la única. A Taylor You t'ajudem a conèixer què necessita el teu cos i definim una nutrició i pautes personalitzades perquè et sentis en el teu millor moment. Visita tayloryou.com i connecta els teus hàbits amb els teus gens.
El 31 de gener al Teatre Lliure de Montjuïc celebrem la 74a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Saúl Cravioto, Alexia Putellas, Pedri o Garbiña Muguruza, entre molts d'altres, formen part dels candidats que aspiren a guanyar el premi al millor esportista de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de Repsol. Ara és el moment de pensar en el teu futur. Prepara la teva carrera professional a ESIC, la millor oferta formativa en graus oficials, dobles titulacions, cicles formatius de grau superior, màsters i formació online. A ESIC formem una generació de nous líders en màrqueting, empresa i innovació digital. Prepara't per dominar l'avui i liderar el demà. ESIC.edu/Barcelona.
Casa teva, on hi ha tot el que val la pena protegir.
Llavors, si sóc dins de casa, puc connectar l'alarma?
És clar. Per exemple, de nit podeu connectar només al jardí i moure-us tranquil·lament, o també alguna zona de l'interior, com vulgueu. Amb les càmeres de l'exterior i els sensors de les portes es detecta qualsevol cosa, i així ens anticipem. Però el més important és que, si ho necessiteu, hi ha persones a l'altra banda. Nosaltres sempre hi som.
Si per a tu és important, Securitas Direct, 900-44-45-46.
RAC 1, No ho sé, amb Agnès Marquès.
No, i 35 minuts, aquesta informació que, com us dèiem, avança la Vanguardia. Josep Lluís Trapero, ja sabem la seva nova destinació, no dependrà orgànicament del conseller Joan Ignasi Elena, i sí del cap de la policia Pere Ferrer, un despatx a les oficines que els Mossos d'Esquadra tenen a la plaça Espanya de Barcelona per fer tasques d'anàlisi, al marge, per tant, de l'estructura policial que lidera el comissari Josep Maria Estela. Com sabeu, s'ha escrit molt sobre la seva destitució, no només la seva, sinó també de les seves persones de confiança. Hi havia aquest interrogant, saber quina seria la destinació de Josep Lluís Trapero. Tenim la Maica Navarro en línia. Maica, bona nit.
Hola, què tal, Anés? Bona nit.
Escolta, això és un despatx pel major Trapero?
Bueno, és el que li hem... Avui s'ha reincorporat, l'hem vist, de fet ha coincidit amb el comissari en cap Estel aquest matí en un acte a les dependències de l'exèrcit, i sí, quan avui s'ha reincorporava i doncs les indicacions d'anar al seu nou despatx, i és un despatx que està a la vuitena planta, bueno, el que explica la Vanguardia, a la vuitena planta de la comissaria de l'Eixample, que vol dir la comissaria de Plaça Espanya, perquè la gent s'ubiqui, i a la vuitena planta estan els Fura, que són els homes i dones de paisa que investiguen, doncs van darrere dels delinqüents, especialment multireincidents des d'allà. Hi ha un despatxet que havia quedat buit i és el que li han assignat.
És a dir, queda completament al marge de l'estructura del cos policial.
Aquest és el... Físicament és on està, on li han dit. Ara falta acabar de concretar les tasques que farà des d'aquest despatxet a la vuitena planta de la comissaria de l'Eixample, al costat dels Fures. Sí, sí. El que sí que queda clar és que... expliquem així que havia hagut, com ens han dit des d'interior, que havia hagut una mena de confusió amb les atribucions. El conseller Elena, si recordes, amb l'entrevista amb el Basté, li van preguntar i va dir que dependria d'ell, finalment depèn del director de la policia. Ja, jo crec que ja era evident que quedaria al marge de l'estructura policial de comandaments el que hi serà, doncs, tasques d'anàlisi. Home, no cal dir molta cosa més, però aquest despatx és el major. Jo, ell no ha volgut, des de la Vanguardia l'hem trucat perquè ens valorés la nova responsabilitat. Jo m'han curiosit també per aquesta ubicació, que ja et dic jo que avui era un... ha estat tot una comidilla, perquè clar, la gent no s'ho acabava de creure que el major li haguessin donat aquest despatx, amb tot el respecte pels Fura que treballen allà en aquella última planta, No es faltaria, però clar, és que és el major. Però vaja.
És un càrrec creat expressament, o un lloc de treball creat expressament per ell? O sigui, existia aquesta plaça o s'ha creat ara?
Això ho hauran d'explicar. Ens han dit des d'interior que encara han d'acabar de concretar les funcions. És evident que queda fora de l'estructura de comandament, i el conseller ens va dir que era així com anàlisi d'algun projecte que han d'acabar de detallar si és de nova creació o l'han fet especialment per ell o ja estava creat.
Però li han dit avui, dius?
Sí, avui ell tenia dies de... Ho va explicar, que quan el van cessar tenia dies pendents, que va agafar, avui es reincorporava, ha anat a aquest acte que ha coincidit amb el comissari en cap Estela, i unes fotografies de l'Agència Europa Press, també parlant, conversant tots dos amb l'intendent cap de la Guàrdia Urbana, el Pedro Velázquez, i després doncs li ha demanat on havia d'ubicar-se, i li han dit que el seu despatx estava a la comissaria de l'Eixample, allà dalt. Ja, recorda que quan ell va ser cessat pel 155, ell va continuar anant a treballar cada dia, i ell va, li van mantenir el 155 del Ferran López, que era responsable del cos, li va mantenir el despatx que tenia el major i que jo entenc que deu mantenir el major, perquè el major tenia el despatx de cap del cos a Egara, que és el que ara ocupa el comissari en cap Estela, però tenia un segon despatx a l'última planta de la comissaria de les Corts. Saps que a les Corts hi ha una part que és comissaria i altra que són serveis centrals. En els serveis centrals està el director de la policia, està escort, protocol, d'altres serveis i unitats centrals. Allà el major mantenia un despatx, a vegades havia de fer despatx a Barcelona i tenia aquest despatx. I aquest és el que va fer servir durant els gairebé 3 anys que va estar apartat del cap del cos, però continuava sent major. Mm. I allà és on va treballar, que te recordes a més que es va dir allò de que estava fent feines auxiliars,
sí.
Estava treballant. No? Però aquesta vegada, doncs, no, s'ha anat a una altra, bueno, comissaria i escolta, amb els Fura, que avui algun d'ells em deia que estaven encantats de tenir-lo tan a prop, clar.
A veure, recordem, tot això té transcendència perquè els canvis en la cúpula dels Mossos d'Esquadra han portat a cua, a un intens debat i polèmica política, i de fet doncs, veurem si prospera o no una comissió d'investigació doncs, per analitzar aquests canvis, tot i que el conseller Ignasi Elena doncs, en els últims dies ho ha explicat també, els ha explicat en el Parlament de Catalunya. En tot cas, aquesta és la incògnita que avui ha quedat resolta, que publica la Maica Navarro. Tota la informació la trobareu també al portal de lavanguardia.com. Gràcies, Maica.
A vosaltres, bona nit.
Una abraçada ben forta. Són les 9:42. Sabeu qui també voldré saber què en pensa, perquè avui és dimecres i tenim expedient Q, tenim Carles Quílez. Bona nit, Quílez.
Molt bona nit, Agnès.
Com estàs? Com ho veus tu, això?
Bueno, veurem quant temps aguanta. Jo crec que, bueno, és una situació... Jo crec que el major... Però ja vam comentar, recordes que quan vam comentar una mica quina era la perspectiva que hi havia respecte al futur immediat del major Trapero, jo deia que no el veia a la empresa privada, sí. Però naturalment no el veia, diguem-ne, de comandament policial amb un esglaó per sota d'aquest rang de major, no? De tal forma que l'única sortida que tenia el departament, per donar-li, valgui la redundància, una sortida al major, és crear ad hoc aquesta figura del assessor en matèria d'anàlisi, de prospecció, de desenvolupament, de no sé què, és a dir, qualsevol eufemisme per justificar aquesta plaça ad hoc que s'ha creat doncs per poder acabir al major. Sí que trobo de mal gust això del despatxet. La Maica Navarro parlava del despatxet, no?
Sí.
I jo sí que ho trobo de mal gust, perquè d'assessors, del director general, del secretari general, del conseller, els assessors estan a prop, han d'estar a la porta en porta, no? Per consultes, per anàlisis, per debatre. I això de tenir-lo en una comissaria com és la comissaria de la plaça d'Espanya, que és una comissaria important dintre de la ciutat de Barcelona, però no és la més important de la ciutat de Barcelona, ni de bon tros, i tenir-lo allà apartat, bueno, jo mentre anava sentint, llegint la informació de La Vanguardia i sentint la notícia, la sensació que tenim, aquells que d'alguna forma han conegut una mica o hem entrevistat alguna vegada el major Trapero, és, veurem quant temps aguanta. Jo crec que ell sap que en aquell moment hi ha una tempesta fortíssima i que convé, si em permets l'eufemisme, és estar al submarí, baixar el periscopi i estar sota l'aigua, tranquil, quiet, esperant que passi tota aquesta tempesta, no? Jo crec que és aquest l'escenari que el major Trapero contempla, no? Una mica, diu, bueno, perfil baixo, deixo passar una mica tots aquests núvols i quan la situació sigui una altra, jo continuo sent, primer tinc el rang policial que tinc l'experiència i tinc el pedigrí policial que tinc, i potser en un futur a mig termini o a llarg termini, doncs, renace de sus cenizas, no? Però de moment queda, és una situació de postergament total i absolut, diguin el que diguin els polítics, no?
Tres quarts de deu, no sé si voleu fer algun comentari sobre la qüestió, Astrid.
Bueno, postergament, jo crec que és una paraula molt suau, no? Això és com una degradació, no? Molt evident, i per tant, doncs això, clar, genera encara més incògnites, no? Respecte de com ha anat tot, els perquès i sobretot, no? Quines motivacions hi ha al darrere i sobretot què passarà ara, no? jo crec que, bueno, quin és el futur que té...
No, sobretot és aquesta sensació de dir, no, un cos de policia no ha de ser notícia, no? Per aquest tipus de circumstàncies.
Ja portem unes setmanes i no s'acaba d'aclarir, les explicacions són sempre molt formalistes, de no, jo tinc tot el dret a posar confiança, a treure la confiança, si no, escolti, però no estem parlant d'això i no acabem d'estar contents amb les explicacions.
Escolteu, ara amb l'expedient Co, avui parlarem del cas Emperador. I d'aquest empresari d'origen xinès que es diu Gao Ping. Vols fer un titular, Carles, que anirem a Publi?
Doncs mira, Gao Ping és el major evasor fiscal del món mundial i sobretot de la història dels evasors a Espanya. Això i molta cosa més. I el que passa aquí sonarà a Andorra. Ara ho expliquem.
Vinga.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
RAC més 1, podcast. Us agrada cuinar i riure?
RAC més 1 presenta un podcast de cuina amb humor.
Cuina pels qui no saben cuinar, pels qui els hi fa mandra i pels que sí saben cuinar, però volen riure una mica.
Estadella Michelin, un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, entrevistes amb xefs refutats i, sobretot, també amb les nostres iaies.
Estadella Michelin.
Jo ja aviso, la meva cuina és de supervivència.
Un podcast per cuinar i riure.
Un podcast així modern, multimèdia. El teniu a RAC més 1 i també al canal de YouTube de RAC1.
Escolteu tots els secrets de les receptes a RAC més 1 i mireu com es fan al canal de YouTube de RAC1. Estadella Michelin, una altra manera d'ambientar la cuina amb
RAC més 1.
Tots som
més
1. A RAC1, no ho sé, amb Agnès Marquès. Expedient Q.
Són les 9 i 47 minuts, seguim amb en Jordi Cabré, l'Astrid Barri, la Maria Vila i també amb en Carles Quileza. Ara parlarem d'això, d'aquest cas Emperador. La Fiscalia Anticorrupció sol·licita 47 anys i 3 mesos de presó per l'empresari d'origen xinès Gao Ping com a presumpte líder de la trama mafiosa desmantellada per la policia l'octubre del 2012 en aquesta operació anomenada Emperador. Escolta, com és que tenim la sort de tenir en Gao Ping tan a la vora que acumula tots aquests títols, Carles, que has dit? Un dels majors delinqüents, defraudadors del món.
Mira, és que el Gao Ping, a més, lidera, és un home que està batent rècords. És la persona que més, segons l'escrit de la Fiscalia Anticorrupció, que l'ha investigat des de l'any 2012, acumula el rècord de la persona que més ha evadit. Només entre l'any 2009 i 2012 es quantifiquen més de 60 milions en diner líquid, és a dir, en maletins, en fardos de diners, que a través de diversos paradisos fiscals enviava al seu país o a altres països on tenia família, on tenia relacions. Però un dels grans rècords del Gao Ping és l'estructura que l'envolta en el judici. Pensa que el Ministeri Fiscal demana escrit d'acusació per 106 persones i a les 106 persones les acusa de pertenència a organització criminal. És a dir, és la primera vegada que veurem amb una banqueta dels acusats a Espanya una organització criminal amb ni més ni menys que 106 dels seus presumptes membres asseguts amb una banqueta d'acusats. Jo crec que hauran d'habilitar un poliesportiu o no sé, un teatre o una sala de ball o no sé què per poder encabir a tots els inculpats, que aniran acompanyats dels procuradors, d'advocats, etc. 106 persones al voltant del senyor Gao Ping.
I què feia... Escolta, entre ells Ignacio Jordà, Nacho Vidal, alias sí. Nacho Vidal.
Efectivament. I què pinta el Nacho Vidal en
què
tot plegat,
pinta?
No?
Sí.
Doncs pinta el següent. Hi ha una persona dintre de l'entramat Gao Ping, una d'aquestes 106 persones, que es diu Rafael Pallardó. Rafael Pallardó és un home de negocis, un advocat, i que se'l considera, no és una qualificació meva, ho diu la policia, com el hombre de los maletines. Em sembla que en algun escrit, fins i tot de la fiscalia, així se l'arriba a qualificar. No? Era la persona que físicament feia totes aquestes operacions de compensació amb algunes entitats bancàries andorranes, per exemple, també a Suïssa, amb diners procedents de la venda il·lícita, és a dir, els negocis opacs del diner, bé, en definitiva, el diner negre que manegava en Gaupin. Bé, doncs, el senyor Pallardó està casat amb una senyora i el seu cunyat, el cunyat del senyor Pallardó, és el Nacho Vidal. I el Nacho Vidal sembla ser que, de la mateixa manera que en Gaupin tenia en Pallardó i altres que li feien de mules dels diners, però, insisteixo, del diner líquid, amb bosses, amb maletes.
És increïble, no? Tants milions.
Sí, doncs, sí, bueno, són molts anys i són molts diners i són moltes visites a Andorra a moltes entitats bancàries, no? Doncs sembla ser que el senyor Pallardó també tenia el seu petit exèrcit de petites mules que l'ajudaven en aquesta tasca, i una d'elles era en Nacho Vidal. També t'he de dir que, per lo que he pogut jo una mica gratar en l'àmbit de la Fiscalia Anticorrupció, jo crec que els mateixos fiscals saben que han demanat una pena potser excessiva, penso que són entre 9 i 11 anys pel Nacho Vidal, perquè sembla ser que havia fet, ha actuat en termes poques vegades i en termes de col·laboració, però si em preguntes quina relació té amb en Gaupin, doncs és el cunyat de la mà dreta d'en Gaupin, no? S'ha donat sí. aquesta circumstància.
Escolta, a què es dediquen? Sí. Aquesta màfia xinesa, no?, que mou tants i tants i tants milions, a què es dedica?
Doncs a fer importació de productes de marca blanca, per entendre'ns, procedents de Xina, però amb unes quantitats ingents, immenses, a través de diversos ports, un d'ells el port de València i especialment el port de Barcelona, unes quantitats, és a dir, una quantitat de contenidors absolutament, desbordant durant molts anys, perquè l'estructura que tenia Madrid en diversos polígons industrials, els magatzems que tenien Gaupin per amagatzemar tota la mercaderia que procedia del país productor, fonamentalment, insisteixo, de Xina, també de Corea, i també de la Índia, i també de Pakistan, però fonamentalment de Xina, era extraordinària. Tant és així que més de la meitat dels contenidors que introduïen al nostre país estaven, diguem, tècnicament sense control, i els que podien haver estat controlats tampoc ho van ser a la seva totalitat, de tal forma que a nivell de l'IVA i a nivell de les els diners el pagament d'aranceles aduaners sobretot a les duanes al port de Barcelona, insisteixo, i al port de València, eren uns diners que finalment ell se'ls estalviava. És a dir, és un defraudador cap a la hisenda pública espanyola, generant uns guanys multimilionaris que els traslladava en diner negre en maletins cap a fonamentalment Andorra, i d'Andorra cap a Xina, no? Tot un personatge del que se l'ha acusat també de moltes coses, de prostitució, de narcotràfic, etc. Tot això ha anat caient, tant el tema de la prostitució com el tema del narcotràfic no s'ha pogut acreditar. També s'ha parlat molt de la corrupció que tenia molts policies en nòmina, i efectivament van ser molts policies detinguts perquè havien rebut allò, prebendes i regals per part d'en Gaupin, però tots aquests van anar a judici i van quedar absolts, de tal forma que el gruix, diguem-ne, del delicte que es jutjarà a l'Audiència Nacional té a veure amb l'evasió fiscal de diners cap a Andorra.
Ara m'has fet recordar una conversa que vaig tenir ja fa uns anys, però no tants com perquè la dada quedi desactualitzada, de la policia, que m'explicava que de tot el que arriba a nivell de contenidors al port de Barcelona, esclar, és molt difícil vigilar-ho escrupolosament, no? I que senzillament es revisa un 2% de tots els contenidors que arriben diàriament al port de Barcelona, i per tant de tant en tant quan sona la flauta i de tant en tant doncs troben droga o troben partides que no estan ben identificades o declarades, no? Però vull dir que al final tot el que pot entrar pel port de Barcelona i tots, no, Carles? Vull dir que això, el control és molt difícil.
El port de València, insisteixo, és el que té, en aquests moments està en una fase de major creixement, i també ens sembla que estan al 4 o en el 5% de controls respecte als centenars de milers de contenidors que arriben cada any, no? És impossible aquest control. És tan així, i van ser tants anys introduint de forma il·lícita, sense pagar impostos, mercaderia que després revenia en mercats al senyor Gaupin i companyia, sempre segons la Fiscalia Anticorrupció, que la pròpia Fiscalia pensava que tenia nòmina funcionaris públics. És a dir, que hi havia algú que quan decidia d'escorcollar un contenidor, doncs, i sabia que eren d'en Gaupin, deia, doncs, aquest no, no? Això no s'ha pogut acreditar. No s'ha pogut acreditar el suborn, allò, el delicte de suborn, el delicte de cohecho, respecte a funcionari públic, cosa que deixa el cas Emperador circunscrit en una gran part, en una immensa part, jo diria que en la seva totalitat, a un extraordinari, desmesurat i absolutament explícit delicte d'evasió fiscal o delicte contra la hisenda pública. I això té importància. Abans ho comentava en relació amb el tema andorrà, perquè, com sabeu, en aquests moments s'està jutjant Andorra el cas BPA, el cas de la banca privada d'Andorra, a la que s'acusa de blanqueig de capitals. I clar, el delicte d'evasió fiscal no és delicte a Andorra. I bona part de la causa BPA té a veure amb els diners que el senyor Gopin, a través d'en Pallardó i altres, introduïen a Andorra. Clar, si el delicte fiscal no és delicte a Andorra i els diners que enviava el senyor Pallardó procedeixen de delicte fiscal, difícilment es pot imputar a la banca privada d'Andorra el delicte de blanqueig de capitals. És a dir, perquè fos blanqueig de capitals, el senyor Gopin hauria d'haver fet, doncs, introduir drogues, introduir armes, introduir, fer tracte de blanques, obtenir un diner del delicte, allò que es coneix com el delicte antecedent, i aquest diner és portar-lo a Andorra. Això sí que seria blanqueig. Però si el diner és circunscrit a l'àmbit de l'evasió fiscal, no és delicte a Andorra. De tal forma que els fiscals andorrans que porten l'acusació esperaven de la Fiscalia Espanyola un escrit molt més contundent, que els donés molta més munició per poder, doncs, actuar en contundència contra els 20 funcionaris de la banca privada d'Andorra que estan asseguts a la banqueta dels acusats en aquests moments. I ja, no ha estat així. No ha estat així.
És una mica estrany, perquè quan has estat molt, molt mesurat quan dius que no es pot demostrar doncs extorsió ni comportament específicament mafiós, no? Perquè, carai, ser una màfia doncs implica, doncs, això, doncs, ja fent servir negocis il·lícits i no només no declarats fiscalment. Aquí no estem parlant ni d'armes, ni de drogues, ni d'extorquir, pel que sembla, de forma demostrada, policies. Però, clar, com tu deies, i ara sí que et demano una mica de versió extraoficial del tema, és a dir, és molt difícil mantenir-se durant tant de temps sense un cert pacte
és evident
amb guardamolls o amb qui sigui, no?
Una cosa és allò que es pot, és allò que s'ha fet, i una altra cosa és allò que s'ha de demostrar, i en l'estat de dret ens hem de quedar amb lo segon.
Clar.
És si parles amb els investigadors de la policia, jo he parlat amb molts d'ells, moltes vegades, des de fa molts anys, perquè això s'arrossega des de l'any 2012. I home, et diuen que les extorsions, les pallisses, fins i tot una vinculació de la xarxa Gaopin amb estructures de prostitució xinesa, tenien no la individual convicció, sinó que tenien proves, diguem-ne, com a mínim policials. Però què succeeix? Que per arte de birri birloque, o pel que sigui, o per ineficàcia i la ineficàcia dels investigadors, que pot ser, o per arte de birri birloque, totes aquestes persones que haurien d'haver anat a declarar, és a dir, per exemple, les prostitutes que, les presumptes prostitutes que durant la fase d'instrucció van declarar i que respecte a les quals se sostenia el delicte de prostitució, és a dir, un delicte antecedent, un delicte criminal d'aquesta xarxa mafiosa, després s'han desdit i han dit que tot era un malentès i que elles en cap cas estaven subjugades per la xarxa Gaopin, no? I igual que les detencions il·legals, els segrestaments, finalment de totes les persones que se suposava que havien segrestat els homes de Gaopin, només es va poder interrogar una, i una que a última hora es va desdir i va dir que no, que efectivament, doncs, que no, que la van retenir dos dies, però per una qüestió amorosa, no per una qüestió de segrestaments.
Jo
ho deixo aquí, crec que ara ha estat una mica més explícit.
Sí. Però de l'argot teu, jo ja tinc pecho plateado, que és una cosa que no coneixia, i ara dir-li birloque. Que no sé exactament... Què vol dir?
Pues pararte...
L'arte del birli birloque, no?
Birli birloque.
Mai a la vida, mai a la vida. Digues.
No l'havies dit, és per arte de màgia, birri birloque.
Vale. Està... No t'està la bolita, no?
Sou gent que no teniu món, no teniu món com jo i no, no.
No tenim tant de carrer com tu, això també és veritat.
Bueno, això volia dir, quan parlo de carrer, no, ho deia de broma. El que sí que vull dir és que, efectivament, aquesta gent era gent, diguem-ne, que no són delinqüents de coll blanc només, són molta altra cosa, però tots sabeu que també existeix una certa omertà dintre de l'àmbit de la població o de la comunitat xinesa en el nostre país, i que és molt complicat pels investigadors poder armar, diguem-ne, per poder justificar amb una sentència condemnatòria uns delictes que, de ben segur no ho podria dir jo amb aquesta certesa, però que, segons els investigadors, de ben segur han comès aquests senyors.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Aquestes coses que se'ns escapen, no? Les vides nostres tan, tan mortals.
Tot de pel·lícula, molt de
pel·lícula. Això és molt de pel·lícula. Molt bé, veurem si munten un poliesportiu per fer passar els 106 acusats d'aquesta megatrama que encapçala aquest empresari d'origen xinès Gaoping. Ho deixarem aquí. Espera, que tinc la Cris Puig i la Clara Moraleda. Com aneu per aquí?
Bé, què tal?
Bé, em feu molta gràcia, us ho he de dir. perquè us poseu d'acord, no? O sigui, avui el No s'ha parlat prou, parlarem de dues síndromes, sí. Cada una en porta una. La Cris ens fa viatjar fins al 1995, una cosa també doncs, ja que doncs, a determinada edat, no, el 95 no et queda lluny. En canvi, la Clara vol parlar dels adolescents d'avui.
Ja és això.
Sí. Però després tots encara...
I les dues parlem... De Disney.
De Disney, les dues, efectivament. Aquí hi ha una... Ah, és veritat, tu ets un fan de Disney, no? Bé, doncs aquí hi ha una gran compenetració entre la Clara i la Cristina. Carles Quiles, una abraçada.
Bona nit.
Vinga, fins la setmana vinent. També Astrid Barrio, Jordi Cabré, Maria Vila. Que vagi molt bé.
Bona nit.
Fem una pausa, res, curtíssima, com sempre, i ens quedem amb la Cris Puig i la Clara Moraleda.
RAC 1.
Si vols anar als festivals de música, passa per entradesdavantguardia.com. Gaudeix del Barcelona Jazz Festival, el Festival del Mil·lenni, el Guitar i molts més. Si ets del Club Vanguardia, aprofita els descomptes exclusius. Entrades de Vanguardia. L'espectacle comença aquí.
RAC 1. Una magnífica hora perquè sonin els timbals.
Ja sabeu que no hago valoració.
Ui, però amb el micro...
Epa.
Mare meva, quina imatge, eh?
De traca, eh?
Sí, les falles aquí.
Per favor.
Superesports. Ara?
Això no és
molt normal. Ara sembla...
Veure... Festa major de Vallecas, eh?
Mira, patapam. Sí.
És allò que sembla que s'hagi acabat, la traca, però al final sempre patapam acaba patant una altra vegada. Mira.
El piro musical, sí, mira.
Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport.
Espera, aquí a la sala de defensa ningú entén res.
Baixa el canal.
A RAC 1.
Ara, mare meva, tu.
Apaga la ràdio. Vinga, patapam.
RAC 1.
Vinga, Ernest, posem-hi una mica d'Issa Calderón, que els encantarà.
Yo lo único que quiero es divertirme, odio trabajar. Pasémoslo bien en Cataluña.
I un Miquel Missé d'aquells intensos que els deixarem flipats.
Que aquesta gent consideri que té autoritat moral per dir que alguns llibres són perillosos és d'un cinisme esgarrifós.
Posa-hi Mireia Giró també, que riguin una estona.
Pots saber què jugueu vosaltres dos?
Mira, Marc, estem preparant un arxiu sonor per posar-lo en una càpsula i enviar-lo a l'espai. Perquè en el cas que hi hagi vida extraterrestre, es vagin escoltant el vostè.
En una càpsula us ficaré jo un altre.
No, Ernest, el David Balaguer no el posis, que és clarament un marcià, i allà dalt ja el deuen conèixer.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, i a temps per tota la galàxia...
Que diu aquest home per tota la galàxia?
Vostè primer, amb Marc Giró.
Marc Giró i prou, sol com un mussol.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Si són les 7...
Això és Islàndia.
Si són les 7...
Això és Islàndia.
Si són les 7...
Això és Islàndia.
Islàndia, un programa que sempre comença igual però que no saps mai com continua.
Existeix Cànoves i el Perrús?
Hòstia, el Perrús no. Home, seria molt ben parit que existís el Perrús, eh?
Que no som uns monstres, que l'únic que fem és estimar persones del mateix sexe.
Vídeos bastant curtets, no?, amb alguna coreografia.
I fins d'aquella manera que ens havien dit que no s'havien de fer.
Verticals.
A veure, esteu 20 anys dient-li gilipolles a la gent que els feia verticals.
Islàndia, cada tarda a les 7, amb Albert Om. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Si un dia d'aquests et truquen i et pregunten...
Hola, bon dia, quin programa de ràdio escolta?
Respon amb veu alta i clara.
La competència.
La competència?
La competència.
D'acord, em prenc nota.
I si et pregunten...
A quina hora se met?
Has de contestar...
De 12 a 1 del migdia.
Correcte. I qui ho presenta?
Òscar Andreu.
Mosca de Reus.
I Òscar Dalmau.
Ai, perdoni, se m'ha esborrat tot. Tornem a començar. A quin programa de ràdio escolta?
La competència. De 12 a 1 del migdia, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Sí, sisplau, no retiri, que li farem una breu enquesta per valorar el servei d'atenció telefònica.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Mireu, són les 10 i 4 minuts. Us hem promès que anàvem amb el No s'ha parlat prou, però esperat, perquè és que és fantàstic, perquè un dimecres a les 10 de la nit tens informació d'última hora en aquest país. És fantàstic. Bé, com sabeu, estàvem pendents de la decisió del govern sobre el passaport Covid. Ens havien informat de manera oficial que hi ha una reunió i que es decidiria demà. Hem sentit el conseller Argimon dient que es decidiria demà, però Pep Tormos...
Tenim comunicat
ja està,
d'última hora.
Comunicat d'última hora.
En què el govern anuncia que retira l'obligatorietat del passaport Covid. Aquest comunicat
comunicat del govern diu que la comissió delegada ha decidit aquesta nit, finalment, després d'avaluar l'informe del comitè d'experts, retirar l'obligatorietat del certificat Covid pels locals i establiments establerts fins ara i per poder incloure així la decisió en la nova resolució. L'argumentació que diu el govern en aquest comunicat diu que la variant Omicron ha demostrat tenir escapament immunitari i disminueix així la prevenció de la infecció en comparació amb la variant Delta. D'aquesta manera, una part important de la població, diu, torna a ser susceptible d'infectar-se, i en aquest sentit també diu que amb el virus, independentment del seu estat vacunal o d'haver passat la malaltia, això se'n deriva, diu, que l'efectivitat de l'obligació de l'ús del certificat Covid disminueix com a mesura que afegeix una capa de seguretat.
Jo tinc diversos interrogants, però que s'aniran aclarint les pròximes hores, és a dir, que hem de sentir el conseller Argimon en declaracions a la Sena, explicant que demà ho decidirien, finalment s'ha decidit avui. Dos, veiem l'argumentació, però ara el que voldrem saber és com que es faci públic l'informe del comitè científic assessor. Explicàvem que s'ha fet un llistat de pros i contres i algun suggeriment. Veurem què és el que diu l'informe i què és el que ha decidit en comparació al govern.
Sigui com sigui, la reunió de demà matí, a les 8 de matí, es manté en la comissió delegada per avaluar la situació amb els departaments afectats, però la decisió hores d'ara ja està presa.
La decisió hores d'ara ja està presa. I l'altre interrogant, doncs, és el missatge. Un missatge que s'envia, que efectivament, doncs, tot i vacunats, no... Doncs ens podem contagiar, cosa que sabem ja moltes de les persones que han passat per aquí.
Per tant, demà, últim dia, a priori, amb
el passaport Covid
en vigor.
Fins la mitjanit, caurà amb la resta de mesures anti-Covid, tret la de l'oci nocturn, que com sabeu es manté de moment. Bé, doncs, ja ho sabeu. Us l'han demanat a tot arreu on heu anat, Cris i Clara?
Però sí que, per exemple...
Espera, que no tens el micro, espera, que te'l pugem. Hola, no? Ha patat. Potser.
Vols sí? Venir aquí?
Vols venir?
Fem un canvi.
No, realment no va aquest micro, s'ha espatllat, no passa res, un menys. Aviam, ens fem un moviment de cadires.
Hola, canviat de micro.
Us l'han demanat o no?
A mi, a
tot arreu.
Pràcticament
a tot arreu.
A mi gairebé a molts llocs, diguéssim, no tot arreu, però sí que és veritat que a mi em sorprèn que a les 10 i 6 s'anunciï això. Vull dir, mira que hi ha estona per fer-ho al llarg del dia.
I tant, sobretot perquè ens havien dit que
quins telèfons han sonat aquesta nit que han dit fem-ho amb nocturnitat i... No? Això per una banda. I per l'altra, que és el que deies, no? Ja fa temps que sabem que Omicron s'escapa a la vacunació, però en teoria sí que era per incentivar la vacunació de les persones que volguessin anar a un bar i sabent que se'ls demanava... Aleshores, no? Les cues a les vacunes van augmentar. No
clar, sé. Però això és perillós, perquè... Has prohibit llibertat de moviments per persones que han optat per no fer-ho. Després entrem en el debat que considerem millor o no, si és generós o no vacunar-se també, etc. No? Però, és clar, has aplicat una mesura per incentivar la vacunació, però a la vegada has retallat moviments.
Absolutament.
Per part també de la població.
Sí, sí. Bueno, i després que també és veritat que... tu viatges a França i te'l demanen. I esclar, viatges a molts altres llocs i per entrar en un restaurant o en un bar és obligatori presentar el passaport Covid. Per tant, suposo que és per alleugerir una mica més les mesures a casa, no? Però sí que és veritat
que t'hi
trobaràs... Totes, sí, sí. T'hi trobaràs quan viatgis, no? Això sí que és veritat. Però, bueno, en qualsevol cas, l'hora és el que em sorprèn.
Sí, home, les 10 i 8, sobretot perquè tota la tarda que ja anem al darrere, saps? Tota la tarda que ja anem al darrere fins que ens hem donat per vençuts, perquè ens havien citat a demà. Bé. Va, posa, Josep Maria, posa la cinta del No s'ha parlat. Va. Vinga, anem de síndromes. Aviam, el primer és que el desconec del tot, de la síndrome de Yent.
Yentl. No l'has vist? Tu has vist la pel·lícula? No has vist Yentl, de la Barbara Streisand?
No.
Ai, l'heu de veure. És una pel·lícula musical. És de l'any 83, eh? Ostres, jo quan la vaig veure, a mi em va encantar.
No l'he vista.
Em va agradar molt. La Barbara, primer perquè a mi, l'Streisand, en un moment de la meva època, em va agradar molt. La música que feia molts musicals, interpretava molt Sondheim, i la banda sonora de Yentl és molt bonica. Això per una banda. Però per l'altra... En aquí la Barbara Streisand el que fa és interpretar, ella és noia, és una noia, i el que fa és vestir-se, disfressar-se, fer-se passar per un noi per poder estudiar, val? Sí. Perquè tenien prohibit estudiar el Torà, no? Tenien prohibit estudiar en aquella època en la que està ambientada el film. Molt bé. Ella es diu Yentl, però per què dic això de la síndrome de Yentl? Doncs perquè, mira, hi ha una doctora, la Bernadine Healy, que és de les primeres, si no la primera, és la primera dona que va dirigir els estats de salut, els estudis de salut als Estats Units, l'any 91, a la revista de New England Journal, va batejar la síndrome de Yentl com a la situació d'invisibilitat mèdica que pateixen les dones en l'estudi de les malalties, sobretot cardíaques, perquè estan associades majoritàriament al sexe masculí. Això és una cosa que avui dia encara passa.
Sí, 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 això és
bo. És a dir, hi ha dones, metgesses i persones dedicades al món de la salut, que fa molt de temps que parlen de com la medicina ha crescut i s'ha desenvolupat sempre al voltant dels símptomes que tenen els homes, no? I a partir d'aquí s'han executat els tractaments i la medicació. Però què passa? Passa que, clar, històricament les dones han estat excloses dels estudis i assajos mèdics, i això fa, doncs, el que deia, que molts medicaments i tractaments no siguin eficaços amb nosaltres perquè, doncs, s'han fet des d'una perspectiva masculina. No oblidem que les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en les dones, val? I a més, els símptomes que patim nosaltres no tenen res a veure amb els que pateixen els homes. Què passa? Que moltes vegades quan una dona arriba amb un problema de cor, no? Doncs se li diagnostica tard o se li diagnostica malament. Per tant, això s'ha passat a anomenar la síndrome de Yentl, i d'alguna manera el que fa és posar de manifest com encara avui dia estem arrossegant una manera de fer a nivell mèdic basat exclusivament en sintomatologia masculina, i com les dones tenim, no som iguals, és que ni molecularment, ni tampoc cel·lularment, ni hormonalment, ni metabòlicament, no? I m'ha cridat molt d'atenció perquè no sabia que tenia a veure amb la pel·lícula de Yentl, que l'any 83 va fer la Barbara Streisand, i que, com us dic, es feia passar per home, no?, per noi, perquè tenien prohibits les dones estudiar en aquella època, no? I la pel·li és molt potent, és molt, molt, molt xula, la veritat, jo us la recomano si no l'heu vist, i no sabia que d'ençà d'aquella pel·lícula, doncs aquesta primera persona, no?, aquesta doctora que va parlar d'aquesta síndrome, i que encara avui dia tu, doncs, la comentes La gent dedicada al món de la medicina diu que sí, que efectivament hi ha un gran greuge, no, en aquest sentit de gènere, perquè tot ha estat fet des del punt de vista masculí.
Vaig llegir un llibre molt, molt interessant que deia justament això, Mujeres Invisibles para la Medicina, de Carme Valls.
Sí, la Carme Valls.
La Carme Valls, sí, que és boníssim. I justament, molt al principi explica això. Aquest dolor toràcic clàssic que ens ha d'alertar de l'atac de cor a les dones majoritàriament no ens avisa d'aquesta manera, no? O sigui, és increïble.
Sí, clar. Sempre, però hi ha moltes altres malalties, per exemple, que afecten exclusivament a dones, com és el cas de l'endometriosi, per la qual el diagnòstic encara arriba molt tard. Per què? Perquè no s'han fet prou assajos, perquè no s'ha treballat, hi ha molta gent que ja està investigant, no? El Francisco Carmona, que és un gran expert ginecòleg, no? Amb el tema de l'endometriosi. Però resulta que, clar, que no, si s'ha treballat molt poc, per què? Perquè és una malaltia que només afecta les dones. I cada vegada se'n parla més, per sort, afortunadament, de l'endometriosi, no? Però jo recordo el Paco Carmona, que sempre diu, la regla no ha de fer mal, si em fas que alguna cosa no va bé, no? Llavors es diagnostica tard també pel que dèiem.
Ai, la síndrome de Yentl, tu. Ja no me n'oblido. Doncs i la recomanació de la peli.
Sí,
aviam, Clara, no s'ha parlat prou de què hi ha darrere el síndrome de Peter Pan.
De síndrome en síndrome. Clar, tots hem sentit a parlar del síndrome de Peter Pan.
Sí, que el tenim una mica més clar.
Tenim claríssim tots. Però, ojo, perquè darrere de tot Peter Pan hi ha una Wendy. I avui vinc a parlar del síndrome de la Wendy.
Molt bé.
No sé si havíeu sentit a parlar
no,
del síndrome
no,
de la Wendy.
Tampoc. No, tampoc.
És que, prou que se'n parla del Peter Pan, però de la Wendy no, i això ho hem de trencar. El síndrome de la Wendy és una conducta patològica que es caracteritza sobretot per la necessitat absoluta de satisfer a l'altre. Normalment, la parella i els fills. Ve d'una por al rebuig i de l'abandonament que sovint es relaciona amb passats familiars on no hi ha hagut direcció o protecció, doncs que aquestes persones adoptin l'actitud contrària però portada a l'extrem. Freqüentment, per raons culturals, les dones són principalment les que pateixen aquest síndrome, i el que fan és que es responsabilitzen absolutament de tot, fins i tot de totes les responsabilitats de l'altre les assumeixen elles. difícilment controlen la seva vida, tot i que la dels altres la tenen perfectament controlada, o si no, és el que volen fer, i el psicòleg Jaime Lira va definir una miqueta aquests símptomes, que vindrien a ser el sentiment de la imprescindibilitat, no se senten i es creuen imprescindibles, que això també porta una gran responsabilitat, que torna loca, entenen l'amor com un sacrifici, es resignen al patiment i a la frustració que això suposa també, i es mouen bàsicament per sentir l'aprovació i l'acceptació de l'entorn i sobretot de que ningú no es molesti, i si és així, demanar perdó absolutament per tot el que no es cregui que està a lloc. Això que hem dit d'assumir responsabilitats que no els pertoca, i sobretot el que més destaca és aquest assumir el paper de mare de la seva parella. Llavors dic que darrere de tot un Peter Pan hi ha una Wendy, però també, ojo, perquè tota Wendy pot produir un fill Peter Pan, és a dir, una mare amb segons quins rols, però també pot afavorir que un nano creixi d'una manera que acabi desenvolupant un síndrome de Peter Pan. Hi ha la principal forma de teràpia és que es reconegui que es pateix això, òbviament, per veure les responsabilitats, quines són i quines et pertoquen, i sobretot aprendre a dir que no. Però m'ha semblat molt fort perquè així com des del 1983 es va dir que hi havia el síndrome de Peter Pan i es coneix, el de Wendy jo no n'havia ni sentit a parlar i trobo que és ben bé. No, vull dir, tots coneixem una persona...
Jo diria que és més problemàtic, a més, que el de Peter Pan, no? Perquè el de Peter Pan també el tenim molt caricaturitzat, però provoca grans dosis d'insatisfacció i de dolor, aquest que estàs descrivint, eh?
Clar. I és un que no ens queda tan lluny. Tots, clar, també culturalment, sobretot en generacions més anteriors, segur que, vaja, ens venen potser omplir els dits d'una mà amb persones clar. Que tenim a l'entorn, de dir, doncs probablement era això, potser no tan exagerat, però una mica sí que ho tenim, ho hem tingut a moltes famílies, vaja. I dic, doncs...
Per la por al rebuig, no, clar, és que sí, voler sí. Que t'estimin, no?, moltes vegades, i pensar que ets imprescindible. Exacte. A la vida de les persones.
Sí.
I això és, bueno, aquesta falta d'autoestima. Però...
No, aviam, la cosa de Disney. La cançó de més èxit de Disney des del 1995, sí. Quina deu ser?
Ah, no saps?
No.
Ja ho veuràs, quan l'escolti.
Ara, quan l'escolti potser sí, però...
Jo diria que sí. És una pel·li, és de les noves de Disney, i es tracta de We Don't Talk About Bruno.
No se habla de Bruno.
No has vist Encanto encara?
No.
No has anat a veure Encanto?
Ves, hosti, tinc molts tics, allò, molta cosa per posar aquí.
Una llista
feina gran. Pendent, tu.
No se habla de Bruno. És una pel·lícula que forma... és una cançó que forma part de la banda sonora de la nova pel·li de Disney, que estarà al cinema, però que també la pots veure a la plataforma Disney, que es diu Encanto, que és, bueno, la història d'una família colombiana que té com poders màgics, no? Clar, aquesta cançó... A veure, posa-la un moment més amunt. Doncs aquesta cançó ja s'ha situat en el número 2 de la llista de les 100 cançons més escoltades a Billboard. Té més de 76 milions de descàrregues a Spotify. El videoclip de la cançó és el més vist de la història de Disney. I, clar, ha passat una cosa que no es pensava que es passés ja mai més en el món de Disney, que és que ha desbancat el famós Let It Go de Frozen.
Home,
una cosa absolutament
semblava
impensable.
Impossible, això.
L'èxit està sent tan aclaparador que la mateixa distribuïdora ha fet un vídeo, que jo, si el voleu veure, doncs us el recomano molt, d'aquesta cançó que es pot escoltar en la mateixa cançó en 21 idiomes diferents. Mira, wow. Us posem un trosset. We don't talk about you. Anglès,
no se habla de Bruno.
Espanyol,
puso mi boda fue,
todo
estaba listo con un clima precioso.
Ara ve el francès, eh? Hongarès. Malaiu, es diu el que parla de Malaia, Malaiu.
Sortirem d'aquí cantant-la.
Sí. Alemany. I en fi, així amb grec, polonès, noruec, coreà, danès... Bueno, és una cançó...
Les veus són les mateixes tota l'estona?
S'assemblen, però s'assemblen moltíssim. El càsting és bestial, eh? Bueno, en portuguès, en neerlandès, en mandarí, en japonès. Com deies, des de l'any 95 no hi havia una cançó d'una pel·li de Disney que hagués obtingut un èxit com aquest. I va ser el Can You Feel the Love Tonight?
Home!
Com sabeu,
de quina pel·lícula era?
Del Rei León, d'Elton John.
Molt bé.
Però el títol imbatible de cançó que no l'ha sobrepassat mai ningú encara a Disney és aquesta.
I can show you the world. Home!
Quina pel·li és?
Ah, no t'ho diré, jo pas. Aquestes connexions amb el meu cervell no les fa, i menys aquesta hora. Quina connexió és?
Aladdin va ser número 1 al març del 1993, i en fi, de moment continua sent la cançó de més èxit de la factoria Disney, Aladdin del 93, però No se habla de Bruno li va al darrere el 95. El que més m'ha sorprès és que la gent d'Encanto, veient que No se habla de Bruno és la més escoltada, va i presenten als Oscars una cançó que es diu Dos oruguites.
Ai.
Què ha passat?
La tens o no?
La tenim? Bueno, és tremenda aquesta.
Sí?
Dos oruguites enamorades.
No.
Ens agrada més Bruno, no?
A veure.
I madrugades llenes de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas.
Jo t'he de dir que les oruguites i el Bruno no em semblen que millors que la d'Aladdin i el Rei León, eh?
No, però sí que és veritat. Mira, si guanyés l'Òscar aquesta cançó de les oruguites, seria el primer tema de Disney no cantat en anglès que guanya un Òscar, eh?
Ja.
Quan la vagis a veure...
És que no la puc anar a veure, perquè és que duren, aquestes pel·lícules duren gairebé 2 hores.
No, però aquesta l'encantarà, tia filla, l'encantarà.
Encantó 2 hores allà.
No, ja ho veureu. Que ja l'he patit. Llavors, jo l'he anat a veure i ara és permanentment com aquesta cançó. No. Alexa, va sonant cada dia a la banda sonora, i suposo que el que els ha passat a aquesta gent és això, que realment són cançons que acaben enganxant. A mi, la primera vegada que la vaig escoltar, no em van agradar.
Home,
no.
Jo he de dir que no l'havia sentit, aquesta del Bruno, i la veritat és que sortirem d'aquí.
Veus, sí? Aviam, posa-la al Bruno. Aviam, la tenim aquí.
Que és com de ballar.
Sí, té un punt així...
Home, si ha superat la de Frozen, jo estic tranquil·la i contenta.
Sí, tot acaba passant, menys mal, perquè estàvem ja del Loring Cove.
Déu-n'hi-do. Molt bé. Doncs el Bruno, tu. Aviam, no s'ha parlat prou de les noves expressions adolescents. Part 1, amenaça la Clara. Part 1.
Perquè en vindrà més, amigues. Això és així. No sé com aneu vosaltres.
Aviam, que entenguem alguna cosa, sisplau.
Sí. Jo vinc a explicar-vos-ho. Perquè justament es veu que Babel, que és la plataforma educativa per l'aprenentatge d'idiomes, ha fet un estudi que diu que el 60% dels menors de 40 no entenen les palabrejes que fan servir ara els teenagers. Uh-huh. Total, que jo com que tinc bastant contacte amb els teenagers, els he preguntat, he fet un estudi exhaustiu de les seves paraules i us en porto unes quantes avui per començar.
Aviam,
vale?
Va.
Què tal estem si jo us dic que no estic en el mood?
Ui, no ho sé.
Malament, rebote.
No estic amb l'actitud que necessito, no? No estic bé, no, estic amb el to.
Mood
estic com fora.
Mood en anglès és un estat d'ànim, no? Un estat d'ànim, vale. Llavors, clar, va començar dient no estic en el mood, no estic en això, en estat d'ànim, tal. Però ara la cosa ha degenerat, vale? Ha degenerat a que mood es fa servir com un comodín. És a dir, que si jo surto de classe i et dic que l'examen m'ha anat fatal, tu m'has de dir, vaya mood.
No.
Vale?
I si jo dic, tia, el que m'ha passat avui ha sigut superfort i que guai, tu m'has de dir, quin mood.
Va, home, va.
Vale?
Ah, sí?
Això per començar. Voleu una altra?
Però estava pensant que això va passar fa poc. És que aquestes modes els hi passen molt ràpid, amb una altra paraula que ja no recordo.
Sí, perquè, esclar, és que és molt fort. És que jo avui n'he portat una, m'han dit, això és del 2016, Clara. Dic, un moment.
Que era random, no? Tot era random.
Sí, tot era random.
Però això fa 2 dies, ja no.
Ara
ja no. Ara
deu ser mut o bé... Chill. Aquesta és la segona. Clar, chill, per chill que entenem.
Ajuda'ns una mica
per
amb el
chill,
context.
Chill,
una desgarrifança, un chill amb
rebote.
No, vale. No sé.
Clar, chill és com allò, el bon rotllet aquest, no? Un chill out, no?
Sí.
Un bon rotllet, no? Va començar sent com, anem a fer unes braves i unes birres del chill. Vale.
Del bon rotllo.
Del bon rotllo. del bon rotllo. Però ara, traspassant la cosa, que si tu, per exemple, em vens molt nerviosa, jo et diré, tia, chill. Vale? Relax.
Relax.
Exacte. Ja ho teniu, eh? Jo us veig.
Chill.
Chill.
O sigui, relax.
Oh, però
ja està quedant vell.
No, però és més fàcil relax que chill, no?
És més fàcil, però no, ja diuen chill. Jo no sé què dir-te.
Chill.
N'hi ha una altra, n'hi ha una altra. Si jo us dic que aquesta parella, buah, quin xipeo.
Com?
Xipeo.
Xipeo. Que ve de xipejar. Xipejar us sona més, sí o no?
Em sona, però no sé tampoc connectar-ho.
Xipejar al principi va començar sent ajuntant dos noms, però, no, per exemple, Cristina i Clara seria o Clatina o Cristara, vale? I això era fer un xipeig de dos noms, però ara, si dues persones fan bona parella, ara els teenagers diuen, uah, aquesta parella, quin xipeig, quin xipeo. És així. S'han posant una cara d'aquí. M'he quedat igual.
És que clar.
No, bàsicament perquè...
Estava pensant com ho dèiem. Com la més...
Que fan bona parella i ja està. Instant tan tranquil·les.
Sí, no, ja està.
Ara heu de dir que dues persones fan un xipeo. Un xipeig.
Un xipeig i...
Tranquil·la, chill.
Chill. I l'altra era...
Que no estàs en el mood.
En el mood. En el mood.
Portem un mut aquí a la ràdio, superguai, mut, a tope. Ja.
No, clar, el problema és que si no ens entenem, doncs malament, aleshores, o ells saben mantenir l'equivalent a que nosaltres els
clar,
entenguem, o... Exacte.
Bueno, és una primera classe, en vindran més, perquè...
I també hi ha la moda de posar el puto a tot arreu, o sigui, això amb puto m'agrada.
Sí. Sí, com? És com
sí?
Ho exalta
sí?
Molt, no?
Sí, sí.
Amb putorralla, això.
Sí, a tot arreu.
Sí, el puto.
Jo dec ser molt gran.
És un fort...
Ser puto.
Es posa a tot arreu.
Sí, amb puto m'encanta. Sí, és així.
És això.
És una
és
cosa
això.
Així com molt d'exaltar, no? Però és puto tot. Tot és puto ara.
Escolta, això, aquest exercici el vam fer la temporada 2017-2018, que és la primera que començàvem nosaltres a fer el 9C, i veig que aquelles paraules ja no es deuen utilitzar.
No.
Perquè no és cap de les que has portat avui.
No.
Sameja, jo crec que era... Una era... Una...
Semau, no? Semau. Sí. Samat, pot ser?
Samat.
Això és molt samat. Això era més de la meva època, crec. Això és molt samat. Sí.
No ho sé.
Però si és que a mi avui m'han dit això, clar, que això és del 2016, i he pensat, però bueno, tampoc fa tant del 2016. Diu, això ja no es diu. Dic, vale. Per mi era una novetat, saps? Dic,
mare
hype.
Meva.
Molt.
Escolta, sí. No sé com anem de temps, no? Penso que ho hem de deixar aquí, intentant mantenir el mood, però chill a aquestes hores. I l'altre era, no me'n recordo, no sé què
passa. Nosaltres les fem un bon xipeig. No sé si ho entès bé, espero que sí.
Doncs agafeu-vos un calma, sou fantàstiques, us espero aquí la setmana vinent. Que així ens entén tothom. Gràcies, Cris, i gràcies, Clara.
Vagi bé.
Aviam, Abel Caral, aviam si hi ha canvis. Bona nit, què ens espera?
Hola, bona nit, Agnès. Tot tranquil de cara a demà. Va. De nou, anticicló, continuem aquest temps estable, amb domini del sol, amb algunes boires, boirines a primeres hores del dia en àrees de l'interior de Catalunya i també a l'interior, de bon matí, doncs molt fred. De fet, molt fred a tot arreu, però el més intens a l'interior de Catalunya, amb glaçades, si no generals, pràcticament, i en alguns casos, de nou, temperatures àmpliament negatives a primeres hores del dia. Algunes glaçades febles també arribaran a la Costa Brava. Al migdia, avui hem notat alguns graus més en força comarques. En conjunt, demà, com avui, de 14 a 18 graus, les més suaus cap al prelitoral. Avui s'ha arribat a 19 graus al Prepirineu, a Olot, en canvi, cap al Pla de Lleida i a les zones més interiors de la Vall de l'Ebre, al centre del dia rondarem els 10-12 graus.
Doncs calma i tranquil·litat. Gràcies, Abel. Pep Tormos, en fi, aquesta última hora.
Sí, que hem sabut ara fa pocs minuts que a partir de demà s'elimina l'obligació del passaport Covid a Catalunya. El govern ha decidit eliminar aquest certificat per entrar, recordem, fins ara a bars, restaurants, gimnasos i residències, que és on es demanava fins ara. I també demà, al matí, Maria Neira, la directora de Salut Pública de l'OMS, entrevistada al Món RAC1.
Fantàstic, doncs tots els detalls demà també al Món RAC1. Nosaltres ens hi tornarem a posar 8:45. Escolteu, oients, que us esteu sentint grandíssims, perquè aquí tenim missatges. Calma, que acabaran venint a dir estigues tranquil·la, relax, i vindran al nostre idioma perquè ens entenguem. Vinga, que vagi bé, una abraçada, bona nit, descanseu.
Només aquest dijous, a l'Aulet al Cort Inglés, el nostre Super Dijous com mai. amb un 20% de descompte addicional en tot.
Sí, ho has sentit bé, en tot.
Les millors marques de moda, accessoris, sabateria i esports t'estan esperant.
Superdijous de l'Aulet al Corte Inglés. Una oportunitat única.
El 31 de gener al Teatre Lliure de Montjuïc celebrem la 74a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Saúl Cravioto, Alexia Putellas, Pedri o Garbiña Muguruza, entre molts d'altres, formen part dels candidats que aspiren a guanyar el premi al millor esportista de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de Repsol.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Valls.
El divendres 28 de gener a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, des de la sala d'actes de l'Institut Serra de Miramar.
Serem a Valls el mateix divendres que comencen les decenals. Unes festes que duren 10 dies i que només passen un cop cada 10 anys.
Una de les celebracions amb més història de Catalunya.